Va haver un dia que es va considerar discapacitades les persones sense sentit de l'humor. Després de diversos estudis impulsats per laboratoris, universitats i farmacèutiques, es va comprovar que no eren persones aptes per treballar. La falta de sentit de l'humor les paralitzava davant d'una situació de tensió perquè no trobaven una fórmula per superar-la. També acaben tenint més conflictes amb els companys de feina i més malentesos amb els caps, ja que executen ordres completament iròniques. Però la paga del govern no venia sola. A la transferència hi sortia un joc de paraules que mai no entendrien.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El subgènere del cyberpunk agrada bastant a casa nostra, però la majoria d'autors de referència són anglosaxons. En aquest context, però, el reusenc Enric Herce ha publicat ja tres novel·les que s'han qualificat com a cyberpunk, ja que tenen la tecnologia i els seus efectes com a eixos principals de les trames. Avui parlem amb l'autor tant de la seva trajectòria en general com del seu últim títol, L'estrany miratge, publicat aquest mateix mes, per males herbes. Avui també us farem crònica amb la Marina Tovella sobre dos actes telemàtics aquest cap de setmana i d'una banda el Sabadell Jocs, on podrem escoltar algunes de les declaracions del creador del joc de rol Aquelarre, així com els ponents d'una xerrada sobre com crear un joc de rol. D'altra banda, l'Iker Mons ens explicarà com va anar el Dia de l'Orgull Friki amb l'Aureli del Pozo com a organitzador. És el que donarà de si el 34è quimèric d'aquesta cinquena temporada que fem amb el Toni González a les vies de so.
Quimèric, el programa de gènere fantàstic. La crònica del fantàstic.
El 25 de maig és el Dia de l'Orgull Friki i aquí a Catalunya, doncs, des de fa 10 anys se celebra amb una festa que organitza l'Aureli del Pozo i aquest any s'ha fet el dissabte, dia 22 de maig, de forma telemàtica. Iker Mons, què tal?
Molt bé.
Com ho portes?
Quin silenci més dramàtic.
Volia fer una mica d'intriga. També tenim la Marina Tovella. Què tal, Marina?
Hola, Karen.
Els tres a l'estudi feia... No s'havia donat mai, de fet, això.
Estic això molt emocionada, molt la veritat.
De fet, és la primera vegada i és com molt... Ui,
jo estic
quina
una mica
tensió.
Nerviosa. Només sí, no? Per estar els tres.
Bé, però com que començarem parlant de l'orgull friki, jo crec que és una bona manera així d'escalfar motors, crec jo.
I convertir-nos en uns veritables frikis.
Home, perquè que no ho som.
Bueno.
Home.
Jo em considero friki.
Sí?
No em vesteixo de Pikachu, com altres, però sí, em considero friki.
Tots som fàcils, no
passa. Crec que te refereixes a l'Aureli del Pozo, potser?
Sí. Tenia el valor de presentar un acte del Dia d'Orgull Friki disfressat de Pikachu. Jo crec
bueno,
que això
és
ja
ideal, no?
És la declaració d'intencions.
Clar, un orgull friki disfressat és, crec, l'objectiu principal de ser un friki.
És el pic que pots arribar.
Clar, és el top.
I com va anar aquest acte?
Va anar amb certes dificultats, perquè si us recordeu, la setmana anterior li vam fer una entrevista
sí.
I ens va explicar que seria en Facebook Live, uh-huh. La plataforma de Facebook que té per directes, i diguem-ne que van haver problemes tècnics.
Uh-huh. Diguem-ne.
Sí, diguem-ne. A l'hora, més o menys, van cap al directe perquè no aconseguien ficar a més gent als ponents perquè poguessin parlar, així durant uns 15 minuts i van encetar de nou i tot va anar rutllar més o menys millor.
És que podem dir que l'Aureli del Pozo és de la meva generació, som boomers. Aquestes coses no les sabem fer. Vull dir, hem d'anar a l'Arc de Triomf com sempre s'ha anat i anar de compres i fer un pícnic i ja està. O sigui, d'aquí no ens treguis.
Clar, aquesta és la voluntat. De fet, és la voluntat que té l'Aureli del Pozo.
Karen definiendo a la generación.
Pues perdona, generación som més feliços boomer. Que vosaltres.
Si us sembla, encetem la crònica.
Exacte, sí, anem amb l'Aureli.
L'Aureli del Pozo encetava el directe donant un missatge molt necessari durant aquest període de la pandèmia.
Nos vamos a vacunar. Necesitamos los superpoderes contra ese enemigo llamado coronavirus. Vacunarse, chavales, porque así será la única forma de dominar el mundo.
Dominar el món, que de fet és una de les dels deures i que té un friki que ha de complir. I si us sembla bé, fem un repàs dels drets que ha de fer, que té un friki.
Vinga.
Derecho a ser más friki que otro friki, porque la competitividad nos define y siempre queremos tener más conocimientos frikis que el otro. Número 2, derecho a quedarse en casa, que esto con lo de la pandemia, como se ha magnificado, y los que mejor lo hemos llevado han sido, hemos sido nosotros, ¿no? 3. Derecho a no tener pareja y si se tiene, que sea friki o convertirla en friki. 4. Derecho a no gustarnos el deporte. ¡No! No nos gusta el deporte. 5. Derecho al sobrepeso y a la miopía. 6. Derecho a exhibir el propio friquismo.
Què et sembla?
Ah, bueno, sabíeu algun... Teniu...
Home, jo el sobrepeso no, però la miopia fins que no em vaig operar, sí.
Uà, jo també.
Sí, ho estava pensant. Dic, alguns punts els compleixo.
Clar, tu has de complir algun.
I ser més sobre... friqui que otro friqui també,
oh,
no?
Claro. I convertir la teva parella.
Bueno, és que jo ja em vaig buscar un friqui, ja. No?
Ah, clar,
això
mateix.
Això és més fàcil.
Quasi diria que m'ha convertit ella a mi, però bé, aquí ho deixem.
Si voleu, mirem els deures.
Número 1. Salvaguarda todo el material friki de personas desaconsejables. Que tu madre no te tire a la basura esa figura de Dragon Ball que tanto ama. Número 2. No puedes ser friki de todo. ¡Especialízate! Porque no hay dinero en el mundo capaz de comprar todas las cosas frikis que componen nuestro universo y tampoco hay cabeza que pueda tener todos los conocimientos frikis. 3. Ves al estreno de cualquier peli friki y si haces cola disfrazado, muchísimo mejor. 4. No te desprendas nunca de nada relativo al mundo friki. ¡Nunca! Porque si lo haces, serás un maldito hereje. Número 5. Intenta dominar el mundo. Este os suena, ¿verdad? ¡Que somos frikis! ¡Que vamos a dominar el mundo!
Jo crec que no podíem començar millor el quimèric d'aquesta setmana. O sigui, ja, saps què crec que li aniria bé com a professió a l'Aureli del Pozo?
Que, el què?
Venedor de tòmbola, tio.
Ostres, és veritat.
Jo el veig. Té bona veu i bona
Home,
predisposició.
Té molta energia. I clar, això funcionava a Arc del Triomf perquè en principi doncs la gent contestava. Però clar, fent-ho ell a casa seva, vestit de Pikachu, queda com una mica estrany, però no deixa de ser divertit.
Ell ho intenta. S'ha de mantenir l'esperit friki.
Oh, i tant. Aquesta energia s'agraeix, eh?
A mi m'agradaria tenir aquesta energia, la veritat.
Pel que fa a aquesta 12a edició de l'Orgull Friki de Barcelona, va comptar amb dues intervencions. D'una banda, en José Manuel Gazulla, que treballa per la inclusió social de col·lectius com els discapacitats i també és friki. José Manuel va procurar deixar clar un missatge. El friquisme és un referent per unir col·lectius.
Existe exclusión en muchos colectivos y eso tú sabes, ¿no? Entonces nosotros, como personas que damos la referencia de unión social, pues el objetivo es que los diferentes puntos de Barcelona sean puntos referentes como personas como nosotros. Que no hay prejuicios, hay buen rollo y que no estamos haciendo mal a nadie. Y que lo más importante del mensaje que dejamos es que el friquismo no es solamente el típico tópico.
Pràcticament qualsevol pot ser friqui. Mm-hmm. El friquisme s'ha diversificat i d'aquesta diversificació o especialització, com deien els deures i obligacions d'un friqui, neixen moltes disciplines, com és el cosplay. Judit Real, cosplayer i friki, va ser la següent ponent del certamen virtual. Customitzada per Heura Verinosa, o Hiedra Venenosa, de Batman, Judit va explicar els seus inicis al món del cosplay, on les limitacions es feien notar. Davant les dificultats, ella tenia una salvaguarda, la seva àvia.
Cuando éramos jóvenes pequeños, en los 90, pues no había la cantidad de merchandising que puedes encontrar ahora. Entonces,
si te gustaba
un personaje, es que tenías que mover cielo y tierra para encontrar algo similar. Y yo tenía la suerte de que mi abuela era modista y aparte de que me hacía toda la ropa, pues encima la mujer se enrollaba un montón y me hacía los trajes de los personajes que me gustaban. No había internet en ese momento, tú no podías cogerte la imagen, no. Ella se venía conmigo por la tarde, se veía Sailor Moon, ya le decía, esta. Y la mujer se hacía ahí sus bocetos y ala.
Qué práctica, la señora.
Eso sí que es tan arte, porque no es tan fácil,
¿eh?
No, qué va. Ha de ser súper difícil. Mm.
Bueno, cosplayada suposo que té aquestes dificultats, però si tens una iaia que t'ajudi. Jo encara tinc les meves.
Jo no.
Vaja.
Silenci.
Però clar, tu tens 19 anys i jo en tinc 36, per tant...
Clar, tu de la generació boomer i jo de la Z.
Exacte,
sí, no? És Z, jo?
No ho sé.
Bueno, suposo.
Millennial.
No, Millennial crec que ets tu.
Ah, vaja. Jo. Bueno, Millennials, Boomers o Z,
estem informats.
Quan podrem tornar a fer un orgull friki com Déu mana? Perquè això és
doncs,
una mica quiero y no puedo, eh?
En principi retornarem a l'Arc del Triomf l'any que ve, si tot continua bé i si la pandèmia recula una mica.
Doncs vinga, ens apuntem el 20 i tants de maig, perquè no sé en què caurà l'any que ve. O sigui, dissabte potser serà
23. Bueno.
L'any que ve ens veiem, Arc del Triomf.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Va, ens posem una mica més seriosos després del Dia de l'Orgull Friki, però us volem fer una crònica d'un altre acte que també s'ha fet el dissabte 22 de maig, també s'ha fet de forma telemàtica. Es tracta del Sabadell Jocs, que organitza el Cercle Mil·lenari i el Fòrum Darkstone, i que sembla que ha anat molt bé, eh? O sigui, al contrari de l'Orgull Friki, que li costa una mica arrencar del format telemàtic, ens han comentat l'organització que ha sortit perfectament de forma telemàtica. De fet, el Juanma, del Cercle Mil·lenari, ens ha fet aquest balanç de la jornada.
Doncs des de la meva impressió va sortir bastant bé. La veritat és que nosaltres vam fer diferents esdeveniments telemàtics durant l'any passat, i comparant a l'assistència d'aquest Sabadell Jocs, que va ser de 55-60 participants en total durant tot el dia, va ser bastant bona contra els esdeveniments que nosaltres en solitari vam fer l'any passat, en els que solíem tenir una quantitat d'uns 20-30 participants. Per tant, com podeu veure, va cridar bastant l'atenció. A part, es van fer diferents activitats, com comentava, molts d'elles relacionades amb la creació dels jocs de taula, i el que vam proposar va ser, doncs, igual que ho fem presencial, donar un espai als creadors per tenir allà, d'una forma digital en aquesta ocasió, els seus jocs que estan en procés creatiu, que encara no són al mercat, per poder-los presentar al públic, que el públic els provi, que els doni feedback, que puguin guanyar tots dos, vaja, perquè el públic pot provar un joc que encara no és al mercat d'una forma exclusiva, d'una forma gratuïta, pot veure el producte i si li agrada pot, a part d'això, doncs, interessar-se i contribuir amb l'autor en la part de creació del joc, donant-li un feedback després de jugar la partida, que moltes vegades és útil perquè l'autor el necessita per poder-ho millorar en la seva fase creativa, i a part d'això, a l'autor li va bé com una plataforma, com ja dic, per millorar el joc i per la part de fer promoció del seu propi lloc, no? En quant a les activitats que vam tenir, a part de la presentació d'una gran quantitat de llocs que van participar a la jornada, vam tenir el que seria un concurs que veníem preparant des del Fòrum de Darkstone, que tenen més contacte amb tots els autors, i en aquest concurs, que ja era la segona edició que fem, el que es busca és premiar el millor joc de la jornada, o almenys el que el jurat valora que és com un dels millors prototips, i es fa una votació conjunta entre el jurat i el públic. Doncs en aquesta jornada es van fer la presentació prèvia de 30 prototips, que després van ser seleccionats pel jurat. Va quedar en 10 prototips, en tres finalistes que es van presentar durant el dia de la jornada, i la veritat és que tothom va quedar molt content amb els tres finalistes. Els autors van estar presentant els seus jocs durant tot el dia, fent partides contínuament, i finalment, després de tota la jornada, van sortir dos jocs seleccionats que la veritat que, si podeu, jo us recomanaria que els provéssiu. Un d'ells es diu Arconauts i l'altre es diu Tindalla. Són dos jocs molt macos, molt ben fets, i com a tercera posició va quedar el Saigon, que és un joc així més tipus estratègia wargame. Com ja us dic, durant tot el dia es van fer presentacions tant d'aquests jocs com dels altres finalistes, i una de les altres edicions que hem fet aquest any a les jornades va ser la part d'activitats de rol. Ja que la nostra associació, com ja he comentat abans, tenim la part d'oci alternatiu, ens va interessar poder afegir a una jornada que ja tenia molta consistència en la part de jocs de taula, la part de rol, que és bastant semblant. Al final és un joc que s'ha jugat a la taula i molta gent que li agraden els jocs de taula li agrada el rol i viceversa. Per tant, ho vam veure com una bona opció per a obrir l'esdeveniment a un públic més, a més opció de diferent tipus de públic, no? I tot això va tancar amb el final de la jornada, que com és tradició vam realitzar un sorteig amb la col·laboració de diferents editores que hi participen, diferents tendes tant de Sabadell com de Terrassa, per a premiar una mica l'assistència de tot el nostre públic i per, bueno, com qui diu, portar a terme allò que busquem en l'associació, que és promoure l'oci alternatiu. Com a resum, jo crec que va ser una jornada molt, molt maca, molt, molt interessant. No està bé que ho digui jo com a membre, potser, però em va arribar aquest feedback de molta gent. I la veritat és que, com deia al principi, vam poder veure aquesta participació de 50-60 persones que comparant-lo amb altres activitats que hem realitzat de forma telemàtica, a més, considerant que fa pocs dies que s'ha obert les restriccions i que aquest cap de setmana hi havia un dia més de festa a Barcelona, doncs crec que va ser molt favorable a nivell de participació des del nostre punt de vista i des del punt de vista de Darkstone, que és l'altra associació que hi participa.
Doncs, com ens ha explicat el Juan, es van fer moltíssimes coses en aquesta jornada online, però bé, ens centrarem en dues de les xerrades que van tenir més èxit i començarem parlant de l'entrevista que es va fer al Ricard Ibáñez, que, pels qui no el conegueu, és el creador del primer joc de rol que es va publicar a Espanya per l'editorial Joc, Aquelarre.
Sí.
Que de fet encara juga aquest joc i ja té no sé quantes edicions. Em sembla que van parlar almenys d'una tercera, no sé si en tenen més o i tal. I també és el creador del Capitán a la Triste. L'entrevista la va fer l'Elentar, que vés a saber com es diu de nom, no? Però és el seu nom de moderador del Darkstone, i per tant li direm així. I va estar molt orientada més al tema personal. Vull dir, sí que es va parlar d'Aquelarre, i bastant,
del seu treball, sí.
Però molt des del seu punt de vista com a persona i experiència personal, i van sortir anècdotes bastant curioses que intentarem recollir. Jo crec que t'agradarà, Níker, i un parell ja avanço, que se n'han anat a la carpeta de fricades.
Ja directament, no?
Hem recuperat la carpeta de fricades perquè aquest senyor ha donat bastant de sí. Entre altres coses, va explicar què el va impulsar a crear aquest joc fa ara ja 30 anys.
Déu-n'hi-do.
Resulta que va ser un encàrrec de l'editorial i ell tenia molt clar que havia de diferenciar-se de tot el que s'estava fent en aquell moment. Només li van posar les següents condicions.
Que fuera asequible para el aficionado, que fuera de interés para el... para el ya iniciado, que fuera comercial y que fuera de aquí. Entonces, bueno, en esa época Jock, y hablando de Jock, era hablar un poquito de todo el rol nacional. De
sí, no había, no, no había más.
Había Fantasía de Elfos Come Flores y Fantasía Tuloide. No había más. Sí, vale, en inglés teníamos Traveler... Teníamos acceso a algún otro juego, también no traducido, pero bueno, básicamente era eso. Vampiro había llegado, pero muy poco, o no se conocía. La cuestión está que yo quise huir un poquito de esta fantasía de, como decimos en Cataluña, de Pasu Catamboli, de armaduras brillantes y tal.
En tot cas, un dels trets distintius d'aquesta obra, sembla ser pel que diuen i pel que van assenyalar entre riures, és el gran volum del seu manual. Que diuen que, clar, que si algú s'ha d'imprimir el manual a casa, que ja els hi surt més a compte comprar-se el joc de
Ostres.
Veritat. O sigui, no baixar-se el PDF ni piratejar, sinó que és més fàcil comprar-lo. I va creixent, a més. Edició rere edició es van incorporant pàgines. Tant que fins i tot es va fer aquesta broma.
siempre decíamos que si había una cuarta edición de Aquelarre y seguía creciendo, tendría que incluir un atril de madera con ruedecitas y a lo mejor un parado haciendo de esclavo que tirara del carrito para llevarlo. O parada.
Que ho sembla, ho heu visualitzat,
que sí? Bueno.
Una mica feo, però útil.
Útil? Sí, sí, útil, útil. És pràctic. M'agrada.
Ell va dir que era l'única manera d'evitar l'escoliosi. Paraules textuals.
Per l'amor de Déu.
De fet, tot el problema, ell va dir que el problema d'aquest gran volum del manual és de l'editorial, eh? Que diu que mai va posar límits.
El que redactó esta tercera edición fue Antonio Polo. Y cuando preguntó qué límites tenía, Manuel Sueiro le dijo: el tamaño no importa, pon el que quieras.
Y ahí te explayaste.
Y Antonio Polo dijo: vale, solamente la parte histórica, que esa la hice yo íntegramente, ya eran 40.000 palabras.
I com va arribar el tema d'Aquelarre? Doncs just estava immersa en l'univers de la mitologia nòrdica i va pensar en extrapolar-ho a casa nostra.
Entonces eso me fascinó y pensé que sería buena cosa hacer lo propio, pero con nuestra mitología. Fue divertido porque cuando empecé a comentarlo, la gente me dijo: ah, ¿nosotros tenemos de eso? ¿Tenemos mitología propia? Dije: sí, que la tenemos, de verdad.
I tot i ser un dels autors clàssics dels jocs de rol del nostre país, i un dels més coneguts també, admet que no ha pogut fer d'això una professió.
El rol no me da de comer, pero me paga alguna que otra cena. Es decir, sí, ganas dinero, pero te lo tienes que tomar como una actividad secundaria, al menos en mi caso.
I sembla ser que el culpable d'això, en part, és el sistema d'impostos del nostre país.
Si eres un mediocre, no te crujen demasiado. Si empiezas a asomar la cabeza, te machacan. Dicho de otra manera, y es a lo que nos agarramos muchos autores para poder vivir. Si tus ingresos, al cabo de un año, en materia de trabajos por cuenta ajena, de nivel de creativo, no llegan al salario mínimo, puedes integrarlos en tu declaración de renta normal sin tener que pagar autónomos.
Això no ho sabíeu, oi? Vull dir, no, si us havíeu plantejat treure un joc de rol, penseu en els impostos, que si no...
Sé poca cosa pels impostos, encara sóc jo, home.
Doncs ja t'arribarà, ja.
No vull que arribi.
No, sisplau.
Me'n vaig a Andorra.
Que et vindran a perseguir. Si entrem a nivell més personal, que una part important de l'entrevista va ser molt personal, com dèiem, Ibáñez va parlar de la seva entrada en el món del rol. Era molt jove i l'entrada és bastant curiosa.
Yo era un aficionado de aquella manera a los wargames. Estaba haciendo el lo que entonces era el BUP nocturno y me fui a apuntar a un torneo de juegos de wargames que se hacía en la Semana Cultural. Entonces allí me estaba esperando para apuntarme y oigo una conversación de dos chavales que hablan de un nuevo juego que están flipando, que no requiere reglas específicas, no requiere tablero, solamente como mucho una hoja de papel en la que están más o menos pergeñado un mapa, y yo flipé, ¿qué es esto, no? Entonces los de la mañana quedaban en un aula vacía con permiso de un profesor para jugar a rol. Y yo me escapaba de las aulas para verlos jugar.
En aquell moment, ara sembla una mica difícil, però tothom tenia una bona visió del rol. O sigui, sí que veien que era friki, no? Però ho veien com algo inofensiu. La cosa va canviar a principis dels 2000, diria que és el 2001, 2002,
ui,
quan va aparèixer morta Elena Jubany, que és un cas que aquí a Sabadell, Informatius de Ràdio Sabadell, ho hem seguit molt de prop, perquè just ara doncs, està a punt de prescriure perquè farà els 20 anys.
Sí.
Doncs Elena Jubany, la primera hipòtesi que es va filtrar, o sigui que els mitjans parlaven obertament, era que l'havien matat perquè era fent un joc de rol que se'ls en va anar de les mans.
Que fort.
Llavors, clar, els jugadors de rol de cop eren com una secta satànica. O sigui, la
sí,
gent
bàsicament,
els
sí.
Veia, doncs,
això és terrible.
Molt malament. I el que ens explicava l'Ibáñez és que això va ser un punt d'inflexió.
Luego pasó lo que pasó y pasamos a ser considerados gente rara. También fue el boom de vampiro. Gente rara, gente oscura, gente... cuidado con ellos, muy raritos.
I el canvi va ser tan gran, doncs que clar, el paper d'Ibáñez, no?
un autor de jocs de rol, sí, fins i tot va passar a ser mal vist. I ell ens va explicar què va passar amb ell als mitjans de comunicació.
Los medios huían de mí. Es decir, yo era alguien al principio, muy interesado, hay un juego de rol sobre el demonio, qué bien, pero a la que me veían y me oían hablar y tal, vamos a otra cosa, que este tío es demasiado serio.
En tot cas, ha plogut molt des de llavors i els jocs de rol cada cop estan més normalitzats. No obstant això, els creadors també han hagut d'adaptar-se al moment actual. Vull dir, ha canviat molt el panorama d'entreteniment. Sí. I doncs sembla que han de buscar noves estratègies per captar un públic que cada cop té més distraccions de gènere.
Ahora actualmente tenemos que luchar contra juegos de ordenador que son brutales.
Y de consola.
Entonces
también
no le puedes presentar a un chaval que quiere saber qué es esto del rol una hoja de personaje absolutamente llena de cosas, porque te va a decir, ¿esto qué es?
Ya.
Lo que quieren es una hoja ligera, con reglas intuitivas, un personaje que sean 5 minutos, y a los 10 estar jugando y poder hacer un poquito lo que quieras. Que esa es la gran baza del juego de rol de mesa frente al juego de rol de ordenador.
I a part d'aquesta entrevista amb el Ricard Ibáñez, ell mateix també ha participat en una taula rodona amb altres creadors de jocs de rol, amb una xerrada, no?, amb una taula rodona per respondre preguntes de com es podia crear un joc de rol. Marina, suposo que el tema dels impostos va tornar a sortir.
Doncs realment no, ara no. Que ho preguntes...
Mira. Suposo que ja va quedar clar a l'altra xerrada.
Sí, ja va quedar clar, perquè aquí vam parlar més de temes concrets de com crear un joc de rol per tots aquells que estiguessin interessats, però des del principi fins al final. Quan treure-ho, amb quines editorials contactar, o sigui, va ser molt, molt interessant per tots aquells interessats.
Uh-huh. O sigui, tu, que no tens ganes de fer un joc de rol, de moment... vas poder recopilar informació de dir, mira, això em serà útil encara que es pugui extrapolar amb una altra cosa, no? Potser?
No, sí, em va cridar l'atenció perquè, clar, a mi m'agradaria publicar un llibre i realment els processos són molt, molt semblants en quant a com plantejar-se la creació del joc i després a on portar-ho, quin interès desperta la gent, o sigui, crec que pot ser interessant per tothom, realment.
Mm-hmm. I què van explicar? Què és el que et va cridar més l'atenció d'aquesta xerrada?
Doncs en aquesta xerrada vam parlar de consells per a aquells creadors. Van fer discursos motivacionals per a tots aquells que encara...
Tu puedes! Venga,
vamos! Sí, realment. Ara ho escoltarem. Vam parlar d'egoisme, que pot passar quan estàs creant una cosa des de zero i que és teva, i també del món de la digitalització i de com està afectant que aquesta pandèmia ara els jocs de rol siguin
digitals
des de casa.
Això és terrible, ho sento. Però encara no m'agraden els via online els jocs de rol, perdó.
Bueno, ja és una està. Mica més pots fred, com... realment.
Sí, és molt fred.
Sí.
Es perd molt. Aquesta sensació d'estar físicament
bueno,
i parlar...
Això ens està passant a nosaltres amb el programa, també. Vull dir, estar aquí a l'estudi no és el mateix que estar per Skype.
Exacte.
I que això ja... Però clar, ens hem d'adaptar, no? I és més important seguir jugant encara que sigui així. Sí, sucedani,
sí.
No?
Sí.
És el que ja hi afecta a tots els àmbits.
Exacte.
I bueno, llavors, per començar, van donar uns consells per totes aquelles persones, com ha dit, que vulguin crear el seu propi joc de rol. Ricard, un altre cop parlem d'ell, escriptor i dissenyador de jocs de rol, com Aquelarre o Capitana la Triste, va donar els seus consells en aquest àmbit.
Juega mucho. Una vez hayas jugado mucho, empieza a dirigir y dirige mucho. Cuando hayas dirigido mucho, te darás cuenta que tú harías las cosas de otra manera, en tu juego favorito, en tus juegos, o mezclarías una mecánica con otra, o esta te gusta más que esta otra. Así que entonces cámbialas arreglemente, experimenta. Una vez hayas experimentado, te darás cuenta que puedes hacer tu propio juego con tus propias reglas y son coherentes, y entonces pruébalo mucho, testéalo mucho con tus amigos y con desconocidos. En este sentido, las jornadas van muy bien. Y una vez está testeado y tal y redactado, pues adelante. O bien lánzate al Berkami, que se puede hacer hoy en día, o bien ponte a decirle hola a las editoriales. Cualquier solución es buena.
Carlos García, creador del joc Anima Beyond Fantasy, entre d'altres, afegeix al comentari de Ricard que el paper de les crítiques és molt important i s'han d'escoltar tant les que són positives com les que són negatives.
Si todavía estás haciendo tu juego de rol, lo que tienes que hacer es, sinceramente, estate seguro de que es un producto que a ti te gusta, pues se lo enseñamos a otros, escuchamos todas las críticas. Recuerda que vas a escuchar críticas horribles, siempre es así. Bien, pues incluso si lo que creas te lo tiran por el suelo, si se quejan de ti, si hablan de lo que sea, tú con una sonrisa lo que tienes que hacer es recordar que coge las cosas buenas que puedas coger de todas las críticas malas. No tienes que seguirlo todo, porque si haces exactamente todo lo que te dicen en cada una de las críticas, cada una de la gente, no se puede hacer algo que le vaya a gustar a todo el mundo. Si existiera un juego de rol que le gustara a todo el mundo y fuera posible crearse, todo el mundo se lo jugaría a ese, así que eso no cuenta. Coge las cosas que tú crees que te pueden beneficiar para crear todavía y hacer mejor tu juego de rol, solo las cosas que a ti te gusten. Una vez que las tienes, ¡pam!, las pones en tu juego de rol y las testeas y mira si funciona mejor. Vuelves a hacer lo mismo hasta que llegues a un momento en el que tú, recuerda, es muy importante, tú, sean los que a ti te satisfagan. Y entonces ya podemos entrar en toda la segunda etapa, que es increíblemente más liosa, de ¿cómo lo voy a publicar? ¿Lo hago mediante Verkami? ¿Lo hago mediante editorial? Y eso ya es un mundo completamente diferente.
Per últim, en aquesta ronda de consells, Luis Peral, creador del joc Akuma, adverteix sobre l'egoisme. Els creadors han de saber escoltar opinions externes i créixer amb aquestes noves idees, no tancar-se a les idees pròpies.
Sí, yo añadiría un detallito que es que cuidado con el ego. Que el ego yo creo que es el peor enemigo que puede tener un creador. Tú tienes que hacer lo que te gusta, tienes que escuchar también a los demás, tienes, como ha dicho Ricard, trabajar el testeo con desconocidos. Porque los amigos normalmente te van a decir lo que mola, pero lo que no mola tenderán a no decirte. Pero también te puede ocurrir que digas, yo todo lo que hago es perfecto y lo que me digan. Entonces es mejor intentar suprimirlo e intentar sacar siempre algo hasta de las críticas negativas.
Un concepte que comenten també és el de la crítica constructiva i la destructiva. I és que s'ha de saber diferenciar una de l'altra, ja que la constructiva intenta aportar noves idees per millorar el projecte, però en canvi la destructiva només intenta destruir-ho i crear inseguretats. I bueno, un cop acabat aquest tema, parlarem de motivació. Continuem amb el procés real de crear el joc. Per on es comença exactament? Carlos ens explica com va ser la seva experiència.
En mi caso personal, yo empecé creando únicamente reglas. Yo voy a ser sincero, es gracioso, pero en su momento toda la base de reglas de Anima lo empecé intentando hacer un juego de Dragon Ball en el que podía hacer combates. Entonces yo empecé con todo lo que sería la base del sistema y luego creé el mundo alrededor. En realidad, creo que lo más apropiado es precisamente hacerlo a la inversa, porque de ese modo tú siempre puedes crear una serie de reglas que se adapten al tipo de mundo o al tipo de ambientación que quieres crear. Salvo si, en mi caso, lo que ocurre es que yo creé el sistema como una especie de Pokémon Catch-All. Significaba que pudiera hacer, literalmente, podía hacer que un juego de Dragon Ball enfrentándose a un juego de Berserk, la idea era esa. En ese caso, la base es crear un sistema primero de todo. Si lo que quieres hacer es un juego en el que la ambientación tenga un gran peso, primero crea la ambientación y luego... Pero primero crea el esqueleto básico del juego, la ambientación, y alrededor de eso puedes ya crear y desarrollar el juego de rol en sí.
I bueno, per continuar, Ricard ens explica que per crear un joc ell comença per l'ambientació, ja que per ell això és molt més important que les normes del joc. Clar, aquí cadascú...
Coincideixo.
Ho veu d'una manera diferent, no?
I depèn de la manera que tinguis de crear, no? Exacte. Com passa amb els escriptors.
Que, bueno, en molts casos les normes del joc són el que al final treu protagonisme a la història.
Yo lo primero que hago es pensar en la ambientación del juego y luego lo que hago es que busco un sistema de juego que no moleste. Me explico. Hay juegos como Dungeons and Dragons que la ambientación está muy bien, pero el peso específico del juego son las reglas. Y un jugador, tanto el jugador como el máster, tienen que saberlas bastante bien. De hecho, John Wick dijo, exagerando un poco, que no era un juego de rol, sino que era un juego de estrategia a base de figuritas, porque te olvidabas de rolear y vas para conseguir el bono, el no sé qué, el no sé cuántos. En cambio, la llamada de Tulu, las reglas no te impiden desarrollar la historia, no adquieren un protagonismo. Y para mí ese es el juego de rol ideal. Para mí el juego de rol es más importante la historia que la manera de hacerlo, y un sistema ligero que no moleste, para mí es genial.
Per finalitzar, vam parlar sobre la digitalització dels jocs de rol. Com abans de la pandèmia sí que existien, però no eren la norma realment, ara són el que es porta i s'utilitza més.
durant aquest any no hi havia cap altra via per jugar que no fos fer-ho a través de la xarxa. Llavors, Carlos i Igor ens expliquen la seva experiència.
El juego de online aquí ha venido para quedarse. Creo que cuando acabe la pandemia sobrevivirá viviendo conjuntamente al rol de mesa tradicional bastante tiempo, porque a la gente le suele gustar reunirse en grupos, ¿vale? Entonces, creo que obviamente van a haber menos grupos físicos, pero el juego de rol online y las partidas online han venido para quedarse.
Sí, es más, yo creo que fuera de España, lo que es las editoriales medianamente importantes que conocemos, todas están centrando en esa parte de los macros y la digitalización. De hecho, si las empresas fuera de España, si no lo hacen, son muy criticadas por los aficionados.
Doncs sembla que va donar bastant de sí, no?, aquest Sabadell Jocs, entre una xerrada, l'entrevista, el que ens ha explicat el Juanma, no?,
sí,
que
sí.
Aquesta seixantena de gent connectada, no?, que en bona persona potser vorejaven els 20-30, dona que pensar.
Sí, jo vaig veure molts comentaris i molta gent participant a les xerrades, o sigui que molt bé.
Doncs a veure si la següent la mantenen així o quan la facin en persona, doncs se suma més, vull dir, ja tenen el públic consolidat, ja ho veurem.
Sí, espero que sí.
Moltes gràcies, Marina i Iker, per fer-nos aquestes cròniques.
Merci, Karen.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Quimèric.
L'entrevista.
Un dels guanyadors dels Premis Ictineu del 2019 com a millor novel·la, concretament, va ser Estació Boira, d'Enric Herce, per molts un autor desconegut. Conèixer la seva obra a través d'aquest títol és submergir-se en un univers molt ben construït, el més pur estil Blade Runner, que et fas creus que no t'hagi caigut a les mans abans. Abans d'Estació Boira, el 2014 va publicar Simulacions de vida, també amb males herbes, un títol que tenia un punt de partida curiós. Una intel·ligència artificial d'una màquina d'autoprèstec d'una biblioteca s'enamora d'una usuària. Una idea que es va desplegant amb moltes històries i molts personatges. I ara, fa només unes setmanes, acaba de sortir al mercat L'estrany miratge, una novel·la que veu de l'univers del seu primer llibre i que l'evoluciona encara més. Avui en parlem amb el seu autor, l'Enric Herce. Benvingut al Quimèric, Enric.
Hola, bones.
És difícil fer una entrevista d'aquest tipus sense fer spoilers, però farem un esforç i ja he vist que companys com amb l'Edgar Cotes també han tingut les seves dificultats, no?, per no explicar més del compte.
Sí, és difícil fer certes ressenyes, és complicat sense dir massa, sí.
Ho intentarem. Primer, preguntar-te, a l'Estrany Miratge veiem una evolució d'idees, no?, que ja apuntaves a Simulacions de vides, sectes de religioses vinculades amb tecnologies, com es transforma un espai virtual semblant a l'actual internet però evolucionat, com van sorgint negocis legals i també il·legals en el seu entorn. D'on et surt tota aquesta inquietud per abordar aquests temes?
Bé, mirant al voltant, vull dir, el ciberpunk, quan va sortir als 80, vull dir, tenia unes idees molt concretes que aleshores començaven a despuntar, com multinacionals, la globalització, però això avui en dia ja és la realitat, tal qual. Només has de mirar el diari o mirar per la finestra i ja ho veus. Moltes d'aquestes idees són exageracions de coses que ja estem vivint i de tecnologies que ja estem fent servir avui dia.
Exageracions o no tant, perquè cada cop es veu més realista.
Sí, una mica va seguint la cronologia. Simulacions de vida era una miqueta més exagerat, aquí a l'Estrany Miratge una mica més, i Estació Boira ja se'n va una mica més, uns quants segles més enllà. Però sí, hi ha algunes que d'una forma o l'altra ja estem fent servir, sí.
Creus que ens hem de preocupar per l'evolució de les tecnologies?
Jo crec que no. Jo sempre ho dic, això de demonitzar les tecnologies no ho veig. Vull dir, les tecnologies és, bueno, com un martell. Si agafes un martell, que és una eina, una tecnologia molt bàsica, et pot servir per construir un hospital o una escola, i també li pots obrir el cap a algú. El martell ni és bon ni és dolent, és l'ús que en facis, i amb les tecnologies passa exactament el mateix.
Clar, però hi ha moltes escenes de les teves novel·les que podríem veure, doncs, fetes realitat en molt pocs anys. No sé si això et fa por o, al contrari, t'agrada aquest escenari que planteges, encara que tingui les seves vessants complicades, il·legals...
No, jo intento plantejar-les sempre a les dues vessants. Em fico en alguns casos en el pitjor possible, sobretot Estació Boira, bastant distòpica. I en altres, doncs, hi ha aplicacions que jo crec que la gent pot dir: mira, això no està malament del tot. Per exemple, el visor d'Estació Boira, que permet recuperar records, és positiu. Després té el vessant negatiu, que és que qui n'abusa, doncs, acaba malalt, acaba sent un addicte del visor. Però, bueno, d'aquests dos vessants també, té la positiva i la negativa, depèn de l'ús que se'n faci.
Escolta, i el d'inhibir la ràbia... On s'ha de firmar? Perquè a vegades aniria bé també, eh? No obligat, com planteges Estació Boira amb el govern al darrere, però la tria no estaria bé també.
Clar, però aquí està el perill, no? On poses el límit? Hi ha situacions que dius, ostres, ara en aquest mateix li fotria un xute de relef i que es quedés tranquil·let perquè li faria falta. Però clar, al mateix temps, doncs, podria ser que el féssim servir quan no toca, no? O que te l'apliquessin a tu. Que a vegades tindries tot el dret del món a estar rabiosa i enfadada per una injustícia i que et diguessin, té, relef i calladeta. Clar, el perí és aquest.
És que sé més d'un company de feina que li agradaria això de... Vinga, li subministrem això a la Karen i ja no ens molesti tant, no? Escolta, quan vas escriure simulacions de vida, sabies que acabaries evolucionant aquests temes o has estat després amb el pas dels anys i veure l'evolució de la mateixa tecnologia, l'evolució del nostre dia a dia, que has dit això ho he de continuar perquè ja s'està acostant, no?, en la nostra línia actual?
Sí, ha sigut així, com dius tu, ha sigut progressiu. Poquet a poquet, simulacions de vida eren uns smartphones evolucionats, una xarxa LOC que portava una mica més enllà, doncs ara ja no sé si anem per la 5G, però bueno, les xarxes mòbils. Estació Boira era, ja hi havia un bot molt més enllà, però sí, sempre vaig variant una mica la tecnologia, és la preocupació de cada moment. Potser Estació Boira va enganxar més tot el tema del terrorisme, que és un tema que també és important. Hi ha una guerra, l'enemic en cap moment queda clar, però sobreentenc que és més aviat una guerra de guerrilles que no una guerra amb dos bàndols ben clars, i era el moment en què van haver tots els atemptats a tot el món. Sempre és el que et comentava al començament, és com un mirall de la realitat de cada moment.
Mm-hmm. Abans parlaves directament de cyberpunk, he vist que catalogat els teus llibres com a cyberpunk a tot arreu. Volia preguntar-te si aquesta etiqueta creus que et representa o te l'has trobat i ja t'ha semblat bé? Quan estaves escrivint deies, vaig escriure alguna cosa cyberpunk o no? Això ha vingut després.
Ha vingut... A mi el cyberpunk sempre m'ha agradat, és el que et comentava. Però sí que és veritat que simulacions de vida, jo cyberpunk no l'acabo de veure. Però ja va haver algú en el seu moment que va dir, ostres, pues aquesta potser és la primera novel·la cyberpunk en català. I jo vaig pensar, ostres. Després Estació Boira és el que et comentava. També hi ha elements
sí que,
cyberpunk, però és més distòpica, potser. És més pues, del que comentaves, no? De gent controlada amb drogues. I sí, l'estrany miratge és cyberpunk ja totalment i a voluntat. Sí.
O sigui que podríem dir que de les tres, l'última és la que has triat que sigui cyberpunk directament.
Jo crec que és la que és més cyberpunk de totes. Sí. Però les altres elements en tenien, pel que et comentava, perquè bueno, la cabra tira el monte i és, a mi és un subgènere que sempre m'ha agradat molt i sempre d'una manera o altra doncs, els teus gustos es veuen reflectits. Però jo crec que la que podríem dir que és cyberpunk més pur seria l'estrany miratge.
Quins autors d'aquest subgènere tens com a referents?
Home, el William Gibson és l'inevitable.
Amb el neuromàntic?
Sí, clar, és la Bíblia aquesta i l'antologia, que potser ja no és tan coneguda, que és Mirror Shades, que l'antologuista va ser el Bruce Sterling, que també és un autor que va tocar el subgènere, i aquí el pròleg d'aquesta antologia és una mica on s'explica en què consisteix el cyberpunk. Que curiosament tu llegeixes aquest pròleg i en lloc apareix la paraula distopia o distòpic. Tu ara busques Wikipedia on sigui i busques cyberpunk i a les tres o quatre paraules et sortirà distopia.
Clar, potser en aquell moment es veia bé, no? En aquell moment que la tecnologia no estava tan avançada, potser es veia com fins i tot un element positiu, no? Que s'evolucionés fins a aquell punt. I ara que ja estem més immersos, de cop ja comences a veure-li, no?
Sí, potser sí. A veure, qualsevol que llegeixi neuromàntic segurament pensarà, jo aquí no hi vull viure. Però clar, a lo millor la voluntat de l'autor no anava per aquí. I si tu analitzes una mica els personatges de neuromàntic, no veus un desig de canvi social en cap moment. Al contrari, són uns arribistes. És els que volen, els hackers i els cowboys de la xarxa que els diuen el que volen és guanyar quartos. Clar, un lector d'avui en dia pot llegir i pot dir, ostres, això, aquest futur és un desastre. Però la voluntat de l'autor i el comportament dels personatges, jo fico molt entre cometes que sigui distopia o distòpic, sí.
I què hi dius de la novel·la negra? Perquè hem vist molts elements de novel·la negra en les teves tres novel·les i, de fet, també veiem que en aquests subgèneres hi van molt de la mà, no? La novel·la negra i el cyberpunk. No sé si creus que d'alguna manera una es complementa amb l'altra o és necessari o sense la novel·la negra no passarien coses en l'escenari cyberpunk?
Jo crec que suavitza una mica la tecnologia tan freda i aspra. Clar, sempre són mons hipertecnològics que poden, en certs moments poden ser molt espessos. Jo crec que les trames sempre d'una mica de novel·la negra, els robatoris, les desaparicions, els assassinats, engreixen una mica la maquinària perquè sigui una lectura més fluida. Però bueno, és el que comentes tu, els subgèneres sempre han anat una mica de la mà, no? Quan parlem de cyberpunk o això que li diuen ara el tecnoir, doncs sempre veus aquests elements de novel·la negra.
Un dels temes que veiem en tots els teus llibres és l'existència de submons o de col·lectius que d'alguna manera es mouen al marge, no?, de la legalitat. Volies plasmar que sempre que existeix un sistema hi ha un antisistema o un outsider o algú que se'n mou fora, no?, que busca estar-ne fora?
Jo crec que és inevitable. Sempre que hi ha un sistema, la simple existència del sistema implica que algú està fora d'aquest sistema. I normalment el que també pot passar és que gent que comença sent antisistema acaba absorbida per aquest sistema. Sembla que sigui inevitable, no? Una de les formes de defensa més subtils que té el propi sistema és anul·lar els elements perillosos assimilant-los o oferint-los alguna cosa que sigui atractiva i que el deixin d'atacar, no?
Que canvi de bàndol,
això és,
no?
Des de sempre.
Com? Que canvi de bàndol.
Sí. De fet, ara m'ha vingut al cap un episodi de Black Mirror, no me'n recordo com es diu, però va precisament d'això, d'uns que es passen el dia, sembla, pedalant, com amb unes màquines per guanyar crèdits, hi ha un moment donat que un noi agafa un vidre i intenta atacar el presentador del programa i acaben fent espots publicitaris amb aquest noi amenaçant amb... És una forma d'absorció molt terrible, terrible. Aquest episodi ho il·lustra molt bé, això.
Abans que parlàvem d'Estació Boira i d'aquest control del govern sobre els ciutadans amb drogues, portant-ho a la nostra actualitat, no sé si volies assenyalar que les mesures restrictives sempre arriben acompanyades d'elements de distracció, perquè clar, a Estació Boira la droga va acompanyada d'aquest visor de records, no? Ara mateix, restriccions de coronavirus i Netflix, no?, venen una mica de la mà. Clar, no sé si estava relacionat en el teu cap o en el meu, perquè ara estem on estem, no?
Clar, no, Estació Boira és molt, molt d'abans d'això, no? Bé, jo ho veig diferent, eh? Així com per exemple, si hi ha personatges polítics que, per no dir que amb nom proper, podríem dir el senyor Trump, que tots ens ve al cap, i bàsicament es mou molt amb la política de la por, de dir, tu mateix doncs pensa que has de renunciar a llibertats per estar més segur. De dir, doncs mira, et filmarem amb càmeres, et farem portar... bueno, clar, a la novel·la els hi fan portar a Estació Boira els Cibayo, que són aquells unes... Ara no em surt el nom, home. Bueno, és un gadget que és per controlar que han pres la droga. I en canvi, això del que comentaves tu del coronavirus, les restriccions, jo ho veig diferent. O sigui, en aquest cas, jo crec que anar en contra de les restriccions era entendre la llibertat d'una forma una mica immadura, no? Potser fins i tot aquells crits, aquestes manifestacions sortint al carrer dient llibertat, llibertat, perquè es volien prendre una canya o estar en una terrassa, doncs a veure, ho compares amb situacions de la història properes en què la llibertat costava tortures, costava guerres i costava morts, i clar, potser el que arribes a la conclusió és que estem en una societat cada dia més immadura, no?
Mm-hmm. També en els teus llibres trobem històries de diferents personatges que hi ha sempre alguna traïció, no? Que precisament és el que mou l'acció en molts casos. Per tu és un recurs literari o també volies demostrar que tots els humans són traïdors o són traïts per naturalesa?
Home, jo crec que és inherent a la condició humana. Sempre que hi ha alguna lluita de poder, hi ha molt a guanyar o molt a perdre, doncs les possibilitats de que surti una traïció per una banda o altra són potents, són molt potents. També hem tingut fa poc un exemple polític, fa poc, amb la moció de censura, no entrarem més detalls, però les traïcions van que se les pelen.
Cada dia en veiem, no? Sobretot en el tema polític, que potser són més vistoses, no?
Sí, traïcions jo sense complicacions i pim-pam, i ara sóc d'aquest color, ara sóc de l'altre i demà del que em convingui.
I ja veurem si és una traïció o no?
Bueno, clar, si depèn del punt de vista, clar, per això t'ho deia, el ser polític és depèn del punt de vista. Per un serà traïció i per l'altre no. Per l'altre serà una gran ajuda per aconseguir els seus objectius, està clar.
Seguint amb recursos que fas servir en els teus llibres, n'hi ha un altre que és el musical, no? Que en els teus llibres hi apareixen molts fragments de cançons previs a l'acció del capítol, o fins i tot en alguns capítols estan dins, no? I que hi ha referències musicals entre com parlen els personatges, no? Que formen part de la història. Com la música es posa a un dels protagonistes, no? Per complir les seves missions, que ja busques la cançó per YouTube pels que no coneixem pels títols, no? I dius, ah, doncs sí, sí que va bé això per fer una missió així de matar gent, no? Per què has triat aquest recurs? No sé si tens una vinculació forta amb la música, si també la música creus que pot significar molt en un moment donat, o sigui, llegir un llibre sense música o llegir un llibre amb aquella música que has triat?
Normalment, clar, faig servir cançons que m'agraden, però jo crec que la música va molt bé per contextualitzar. És a dir, la persona que aquella cançó no la conegui, doncs farà el que tu has comentat, segurament buscar-la, i la persona que sí que la conegui, doncs és automàtic, la referència, la relació d'idees és automàtica. En aquest cas, en l'Estrany Miratge, també la vaig fer servir una mica per estructurar els capítols, perquè cadascuna de les parts i de les subparts comença amb un fragment de cançó. I són cançons ja triades expressament perquè tenen relació amb el punt de la trama exacte on estan posades. Per exemple, la primera, la d'Iron Maiden, doncs fa referència al títol mateix. Parla de Strange Illusion, que seria l'Estrany Miratge.
Jo és que pel salt generacional només n'he captat una de Brahms, que ha sigut com... Què? Què? Dic, en sèrio?
Que és aquí al mig, no?
Clar, la resta, clar, quan les busques sí, no? Que són hiperconegudes, però no retens els títols, no? I de cop doncs, et vas fent un marc mental de com has escrit, no, el llibre. No sé si com el Marc Pastor has fet la teva playlist també perquè els lectors la puguin anar seguint.
Sí, això jo ho vaig fer amb simulacions de vida, perquè allà funcionaven d'una altra manera, però hi havia fragments de cançons intercalats i al final n'hi havia un fotimer i vaig dir, home, faig una playlist. I des d'aleshores ho he anat fent, amb Estació Boira, n'hi havia menys, però també ho vaig fer i aquí ho he tornat a fer. Que precisament l'Estrany Miratge, això que comentaves d'en Xavi, que es fica músiques quan fa les missions, doncs precisament a la part final, sense entrar en detalls de què, on ataca o què ataca, fa servir un fragment del Franco Battiato, que precisament...
És cert.
Hi ha gent que m'ho ha dit, m'ha dit, ostres, vaig pensar en el llibre. Pobre home, doncs mira, va morir fa uns dies.
Li has fet el teu homenatge, no?, en el llibre.
Sí. Involuntari, però sí.
No, que a més és una cançó que no se t'ocorriria que es pogués utilitzar en un context com aquest, però que un cop hi és i queda molt bé.
Sí. A mi és que, a part de venir-me al cap, és també per la referència del ball. La frase que fa servir en un moment donat, que parla de que els moviments s'alenteixen quan més a prop del nucli es troben i que a vegades quan va matar gent li dona la sensació que és com si ballessin. I va venir d'aquí, de la dansa, de...
Com a origen, no? Una mica, no? Que ralentitza tot, també.
Sí. Aquí no tant, aquí ell parla d'unes mil·lèsimes, però lo suficient perquè els moviments agafin certa plasticitat, com si realment estiguéssim ballant, i en realitat s'estan morint. Els hi foten un tret i en comptes de caure, com cauria una persona normal, cau una mica més lent i sembla pues, com una mena de dansa.
Que aquest morir-se també... Vam dir-li en la vida real, no? També. Vull dir que tu has vist una mort en el visual i després en persona potser li queden uns segons de vida, també, no?
Sí, clar, també, sí.
I que al final tot és com molt correlatiu, no?
Sí, de fet està relacionat perquè la virtualitat que planteja l'Estrany Miratge, la gent es pot connectar de dues maneres, una mitjançant un avatar, que seria una mica com es connecta la gent doncs, per jugar als jocs multijugador online, que juguem qualsevol... I després hi ha la connexió amb consciència, i la consciència el que et permet és fer en aquest món virtual gairebé tot el que puguis fer al món real, menjar, beure, practicar sexe i morir-te. Clar, en aquest cas algú que mor al món virtual, si està connectat amb consciència, també es mor al món real.
Quan estàvem, doncs, quan va sortir publicat el llibre, no? En aquesta fase de promoció, el teu editor, el Ramon Mas, va dir a VilaWeb, un autor com aquest en un altre lloc vendria milers i milers d'exemplars. Com ho veus? Ho veus com un elogi, una condemna per tu i per ell també? Perquè, clar, és l'editor i deu pensar, ostres, el... tant de bo, no?
El Ramon, això és el Ramon que m'estima molt, però... però no, com, jo ho veig com un elogi, com un elogi. Ja m'agradaria, però vaja, no, ho veig com un elogi. De fet, hi ha hagut una, no només el Ramon, no sé qui més ho va dir, una, la primera ressenya, crec que la que va sortir a Llibres i Punt, també ho comentava.
No, és que clar, no sé si diu, si algú que no Sergi conegués Corset, de res diria, aquest autor és traduït, no? És anglosaxó i ens han traduït aquesta novel·la, vull dir... Clar, no veiem aquest gènere aquí en català, no? O no veiem aquesta manera d'estructurar les històries. No sé si és dels referents que tu veus o precisament és perquè dius jo no tinc per què emmirallar-me amb el meu entorn, no?
Home, referents... Són referents molt audiovisuals, sobretot. El que dona ritme a la novel·la i a tot plegat. Jo crec que hi ha forces autors d'aquí, de casa, catalans, que escriuen a gènere en català i que tenen ja cada cop aquests referents més propers, diguéssim. Ja tots, home, jo ja tinc una edat. Jo crec que la gent dels 70-80 ja és molt audiovisual. Ja vam tenir els Commodores, Spectrums... vull dir, ja hem viscut de sempre amb el món del videojoc i les sèries de televisió i dibuixos animats.
Sí, però la temàtica, no? La temàtica que abordes tu, més enllà potser de la Carme Torres, no? Amb la robòtica, anar tant al nucli com has anat tu, em costa trobar referents d'aquí ara mateix. No sé si potser hi són i no els conec, però... Realment, em va sorprendre
tant,
molt quan vaig llegir Estació Boira, que potser vaig començar per aquí, no?, amb la teva trajectòria, i després vaig tirar enrere i ara hem llegit a L'estrany miratge, i de cop veus un univers que no t'havia arribat, no?, d'una altra manera.
Clar, una ciència-ficció tan, bueno, tan pura, o en aquest sentit ciberpunk, que és el que comentàvem, que ningú meu ho havia fet, potser sí que era un terreny més verge. Però altres variants de ciència-ficció sí que en teníem. Vull dir, el Jordi de Manuel, o l'Antoni Monné Jordà, o molta més gent, que ara no em vindran caps i quedaré fatal, vull dir, perquè me'n deixaré, però vull dir, gent que fa ciència-ficció n'hi ha molta. I fins i tot altres gèneres més moderns, com el Bizarro, que tenim el Sergi Osset, i l'Edgar Cotes,
no,
vull
sí,
dir...
Això sí.
Sí que és veritat que com potser encara som poquets, cadascú toquem un nínxol diferent, i potser sí que el del ciberpunk de moment l'he ocupat jo.
I que duri.
Sí.
Ja sé que acabes de treure el teu últim llibre, però com veus la teva trajectòria cap endavant? O sigui, si penses en l'Enric Herce d'aquí 10 o 15 anys, com t'agradaria que estar ara mateix a... amb publicacions, amb coneixença, amb popularitat?
Ostres, jo és que ja... Com estic ara, estic bé. Vull dir, el no treballar de... No viure d'això, no viure de literatura, com li passa a la majoria de gent de per aquí, em dona molta llibertat creativa. Jo, em poder anar escrivint en cada moment el que em ve de gust, que ara és el que comentàvem, potser a la propera novel·la o d'aquí dues novel·les, dic, ostres, doncs em ve de gust fer un western. Ara m'he passat, no? Però vull dir, o fantasia o un drama rural, doncs per què no? Ho podria fer. Ho podria fer tranquil·lament, perquè, m'entens? Vull dir,
Enric,
tinc llibertat creativa absoluta i això m'encanta.
La maroteca és molt dolenta, eh? Això queda gravat i després, direm, el Quimèric ja aventurava fa 5 anys que escriuria un western neorural.
Ho tenia tot planejat ja aleshores i no ho va voler dir.
Exacte, va fer aquí un moment d'intriga. Doncs, Enric, moltes gràcies per explicar-nos una mica com ha estat tot aquest procés creatiu i què és el que pensa Enric Herce com a autor i com a persona, perquè així també doncs, els llibres es llegeixen d'una altra manera i esperem que els oients del Quimèric, que encara no t'hagin descobert, que ho facin, que val molt la pena, que alguns hem arribat tard a la teva trajectòria, però que esperem quedar-nos-hi. Per tant, estem esperant aquest western.
Bueno, tampoc fa tant, dona. Si Simulacions va sortir el 2014, o sigui...
Home, però això... Anem tard, no podia ser. Però bé, ens hem llegit els tres junts i no passa res.
Ah, que per cert, que et volia comentar una cosa, que em sembla que quan m'has presentat has comentat que havia guanyat a Estació Boira l'Ictineu. Va guanyar l'Imperdible.
Ai... És que els van entregar junts i per som de que bé com fos.
Van guanyar l'Imperdible del Biblionauta. que no sortia algú
doncs
que el va guanyar aquell any, que ara mateix no t'ho sabria... Ah, sí, va guanyar el Joan Lluís. Val. Jo sóc aquell que va matar Franco, el lictineu de novel·la.
Doncs res, entomo el mea culpa.
Va quedar finalista, però guanyador no va ser Estació Boira.
I ja et vaig fer guanyador, mira, doncs no passa res.
No, jo encantat, eh? Jo ho dic perquè ara no surti el típic que dirà que han dit això i no és veritat.
Doncs votarem l'Estany Miratge en els lictineu del 2021, ja està, no passa res.
Vinga.
Moltes gràcies, Enric, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Quimèric.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve amb un especial sobre el Saló del Còmic de Barcelona, que tornarà a ser telemàtic, el còmic On Demand. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Quimèric, el programa de gènere fantàstic.